Avui és 20 de setembre, fa 2 anys de la manifestació davant de la Conselleria d'Economia, i al matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a la presó de Lledoners. Una entrevista en la que Cuixart anuncia que la seva resposta a la sentència serà complir íntegrament la pena de presó que li dictamini el Tribunal Suprem. No es vol acollir a cap benefici penitenciari, ni tan sols al tercer grau. Dona per feta la condemna. Preveu que voltarà els 14 anys de presó. La Fiscalia li demana, recordeu, 17 anys per rebel·lió. Rebutja la possibilitat d'un indult, però sí que demana una amnistia. Les dues suposarien la posada en llibertat, però Cuixart diu que amb un indult l'Estat només et perdona la pena i, en canvi, en una amnistia assumeix que no hi havia delicte. L'amnistia, afegeix, seria una victòria del seu lema "Ho tornarem a fer", que ell reivindica. I pel que fa a la resposta a la sentència, demana que es deixi d'alimentar debats estèrils i que es treballi per un moviment sota el lema de llibertat, amnistia i autodeterminació, canviant l'històric llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. I que la resposta a la sentència hauria de ser enviar-li un fax al rei d'Espanya amb la llista de persones que entraran a la presó perquè ho tornarem a fer. És una entrevista que va fer la Mònica Terribas a la presó de Lledoners. Ja sabeu que la veu d'en Jordi Cuixart no la podem sentir per raons òbvies, no li podem veure la cara, i per això volem comentar-ho amb la mateixa Mònica. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Mònica.
Vas estar amb Jordi Cuixart... Ui, que no sentim d'aquella manera.
No sé res de parades de Figueres, jo sóc bastant d'edat amb aquestes coses, amb això no us podré ajudar.
Però tu puges o baixes a Barcelona?
Tu baixes, no?
Jo baixo sempre.
Baixes a Barcelona. Hem trucat a la Mònica Terribas perquè tu vas estar cara a cara amb el Jordi Cuixart, amb un vidre per entremig, i per tant li vas veure la cara i li vas veure l'ànim quan diu coses tan grosses com que ni tercer grau ni beneficis penitenciaris i que la condemna de presó que li caigui, perquè ell dona per fet que li caurà una pena de presó i en un parell de vegades esmenta els 14 anys, que la complirà íntegrament i que està mentalitzat tant ell com la Txell Bonet, la seva parella, per passar-se a presó el temps que li dictamini el jutge.
Sí, i ho té molt clar i ho diu amb molta tranquil·litat perquè... És a dir, ell el que reivindica és la seva condició de pres polític. Aleshores, com a pres polític, ell no assumeix cap culpa. I, per tant, com que no assumeix cap culpa, tampoc no vol entrar en el règim penitenciari de dir per bon comportament o no, saps? I aleshores és conseqüència d'aplicar la seva convicció com a pres polític. Aleshores, diu, jo, evidentment, no criticaré mai cap altra opció, perquè totes són vàlides i la resta, i ells dues també, tots són presos polítics. Però jo crec que és la nostra manera de reivindicar i de protestar i de continuar dient: nosaltres estem aquí condemnats per les nostres idees i per haver exercit drets fonamentals, no? Aquesta és la manera com ell creu que s'amplifica la protesta, no?
El missatge és molt contundent i demostra una convicció espectacular, que Jordi Cuixart és veritat que ja ha demostrat en els últims mesos, però que t'ho digui amb quin ànim, amb quina cara, amb aquell somriure i amb aquella actitud de tranquil·litat.
Sí, totalment, i a més ho va dir i ho va reiterar, i aquest matí ho hem sentit en la veu de Joan Trias, que ha posat la veu en Jordi Cuixart, però ho deia amb molta seguretat, amb molta tranquil·litat, no... I diu que ningú es pensi que jo en algun moment no he tingut por, però la por l'hem superat, i ho diu amb aquest to, no? I a més belluga les mans i està molt segur del que diu. Jo crec que el que he vist de Jordi Cuixart les vegades que he anat a veure a la presó, doncs aquells són, que ja són 2 anys pràcticament, ha evolucionat aquest. Jordi Cuixart tots ho han fet, és normal, però la seva convicció que ell, com a president d'Òmnium Cultural, que això ja ho va dir diverses ocasions, i evidentment ara em torna perquè això és molt recent, no? Ell deia: jo com a president d'Òmnium Cultural, jo que represento 170.000 persones, no puc fer altra cosa del que estic fent. I per tant, no hi ha sortida, no hi ha discussió. No, és dels poders de l'Estat, ens planta encara, nosaltres hem de defensar els drets i tornar-los a exercir, i com a president d'Òmnium Cultural ho he de fer perquè no tenim altra. I aquesta és la convicció en la que s'empara la desobediència civil, no?
I en aquesta línia, aquesta diferenciació que ell fa sobre l'indult i l'amnistia. L'indult, ell diu que no l'acceptaria perquè implica només perdonar-te la pena i, en canvi, mantenir-te el delicte, i, en canvi, l'amnistia implica acceptar que no hi va haver delicte en el seu dia. Després hi haurem molt a discutir sobre si hipotèticament li donessin un indult, si es pot rebutjar o no, que em fa l'efecte que no es pot rebutjar. Insisteixo d'això de...
No, però ell té clar que la via és l'amnistia, sí, perquè és l'Estat que ha de reconèixer que ha posat a la presó injustament persones. L'indult és l'Estat et perdona la vida. En el cas de l'amnistia és l'Estat reconeix que t'ha posat a la presó injustament. També una altra vegada és una qüestió de la posició de la perquè tu ets a la presó, no?
No sé si teniu alguna pregunta per la Mònica o la llibrem i després ens quedem comentant les paraules de Jordi Cuixart. Per mi no deixa de... Anava a dir sorprendre, no, perquè no és la paraula, perquè és obvi que no és una novetat en el posicionament de Jordi Cuixart, que ja ho ha demostrat en els últims mesos, però aquesta convicció, aquesta fermesa i aquest està molt convençut que aquesta és la seva via, insistim que no critica les altres, no diu als altres presos què és el que han de fer, cadascú que faci el que vulgui, però ell està convençudíssim d'això.
Jo sí que li preguntaria a Mònica Soclaïma, no sé si hi ha algun punt de, quan el mires cara a cara, quan seus amb ell, hi ha algun punt de penediment o de dir potser les coses les hauríem hagut de fer d'una altra manera?
Mira, sobre això que també en vam estar parlant i que avui no m'hi cabia tot, saps? Perquè vaig arribar a ell molt tard i realment hagués fet una entrevista de 25 minuts, eh? Bé. Però jo li insistia sobre què em feia malament i tal. I em va dir una cosa que està bé compartir-la ara, no? Jo li vaig dir, escolta, però què heu fet malament? Fem autocrítica l'1 d'octubre. I diu, escolta, durant la lluita antifranquista se'n van fer moltes coses malament. I segurament fins ara hi ha moltes coses que els uns als altres no se les han perdonat o no se les han explicat o no se les han fins i tot dit, no? Pues imagina nosaltres que ho acabem de fer, deia, amb aquesta contundència, eh? Nosaltres hem de fer un 1 d'octubre, un 3 d'octubre, un referèndum d'autodeterminació, hem fet aturada de país, etc. Ostres, i ara ens hem de demanar en tan poc temps que ens disseccionem? Però si és que no ens hem pogut ni comunicar entre nosaltres mateixos. O sigui, no ens estem autoexigint passar comptes amb la història abans d'hora? Aquesta era la cosa, no?
Jo, Mònica, de totes les entrevistes que he sentit, d'aquesta manera que s'han de fer, lògicament, de tots aquests presos polítics, aquestes paraules són les que més mal de panxa m'han fet, m'han deixat impressionada tot el matí, i me'n recordo al principi de tot, perquè ja fa 2 anys d'això, quan anàvem primer de tot a Soto del Real i acompanyàvem els periodistes, les famílies, me'n recordo unes paraules de la seva companya que deia, quan el Jordi surti de la presó, el món li semblarà tan bonic, i dir això ara, que jo només puc esperar que no ho compleixi. Jo crec que només puc esperar que surti de la presó.
Ja, com sigui. Jo ho entenc, però parlant amb ell i amb els altres, eh? I una de les coses que deia ell, el Jordi, que tampoc l'hem sentit aquest matí, però que ho deia, és, escolta, i no fem drames, que estem bé, que en altres places molt més complicades ha aturejat altres defensors dels drets humans, no? I que nosaltres estem aquí convençuts que aquesta és la causa per la que hem d'estar, i a més estem entre nosaltres, xerrem i estem bé i tornarem a berenar aquest tots junts aquest cap de setmana, em deia. És a dir, també hi ha molta... ell es queixava que hi ha molt dramatisme al voltant de la presó, que és una circumstància que no vol ningú per ningú, però que deixem de dramatitzar, venia a dir, i que mirem a futur, i que aquesta és una de les conseqüències del que estan fent.
Això és impossible, jo crec. És impossible.
I una de les coses que explica, Mònica, és que ell no ha signat el programa individual de tractament, no? Que hi ha aquesta opció, no?
Això és el que ell em va dir, i m'ho va reiterar. Jo tenia el Marcel Mauri al costat, eh? Vull dir que com a acte de conseqüència d'això que dèiem, no? De que els presos polítics no s'acullen als beneficis penitenciaris, i en aquest sentit ell considera que fer-ho i dir-li a l'Estat compliré la condemna fins a les últimes conseqüències, perquè considero que em tens aquí injustament i per tant no em facis favors a través del sistema penitenciari, és una manera de dir-li a l'Estat la presó és una eina de transformació de la meva lluita, no?
Igualment, Mònica, si això que et diu ell, que s'espera que li cauran 14 anys de presó per no sabem
vegades,
què...
Avui només ho heu sentit 2 cops, però a mi m'ho ha dit 3 vegades.
No sé què pot passar. És a dir, si això passa, si ell diu que això passa i això passa, no sé com ens ho prendrem. Els indepes i els no indepes.
Jo penso que la societat, uns i altres, pensin el que pensin, evidentment cadascú farà la seva lectura del que passa en aquest país a partir de condemnes tan dures, per l'1 d'octubre, no? I per en el seu cas específic, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, per les manifestacions del 20 de setembre, eh? No ho oblidem, perquè
res més que
l'organització de l'1 d'octubre no és el que se'ls acusa amb ells. Però, d'altra banda, jo penso que hi ha moltes reaccions possibles social, institucionalment, que aquesta és la gran història, que quina serà per part de l'independentisme, però també per part de l'Estat, d'assumir una mica, diguéssim, els errors, el fracàs de l'Estat d'haver arribat a aquest punt, no? Jo penso que aquesta autocrítica que sempre se li exigeix al moviment independentista no l'ha fet l'Estat, no? De dir, com puc haver comès errors polítics que m'hagin portat a que havent aprovat un estatut a les Corts Espanyoles, havent-lo votat en referèndum l'any 2006, una sentència al Constitucional i no saber dialogar des del 2010 fins ara, ens porti a estar parlant tot el dia el 155 i avui fins i tot Pablo Iglesias en declaracions a un altre mitjà dient que si lidera el PSOE i s'aplica el 155, doncs...
Ells respecten la llei, que sempre en respecten la llei.
I aleshores la pregunta és, aquí, a nivell d'Estat, ningú fa autocrítica de com pot ser que hagi fracassat tant la política també a l'altra banda, perquè estigui parlant d'això? O sigui...
És un dels deures que queda pendent, que es faci autocrítica. També a l'altra banda, com deia la Mònica Terribas. Mònica, moltes gràcies. Una abraçada. Gràcies.
Adéu, Mònica.
Bona tarda. Adéu. Igualment, bon cap de setmana. Amb la Mònica Terribas, que va estar amb el Jordi Cuixart, amb aquesta entrevista que realment demostra aquesta fermesa. No? D'altra banda, insisteixo que la paraula no és sorpresa, eh? Sí que commou, però la sorpresa no hi és perquè, de fet, ja fa mesos que en Cuixart la demostra.
Sí, és
una de les...
Perdona, Pau. És, no? És una de les coses que quan vas a Lledoners i tens l'oportunitat de visitar alguns dels presos que hi són, et commouen més, no? Sí. Perquè surts com... fa mal dir, però surts com amb les piles carregades tu, i quan te n'adones que surt amb les piles carregades, ets fora una presó, no? Dius, bé, com pot ser que jo vingui amb l'ànim decaigut i surti d'aquí amb la moral més alta després d'haver parlat? Doncs en aquest cas l'entrevista en Jordi Cuixart, jo vaig ser-hi fa un parell de setmanes per parlar amb en Raül Romeva, i et surts amb aquesta moral alta, amb aquesta mirada llarga, ets capaç d'abstreure't de la política de curta volada, del dia a dia, no? Te n'adones que els interessa molt poc el regateig polític, i acabes comprenent que ets estant dintre una dinàmica que la perspectiva a llarg termini és l'única valoració política que es pot fer de la situació que sortim. Llavors, totes aquestes tonteries que ens ocupen tant espai de quina serà la resposta institucional a la sentència, si hi haurà govern de coalició o no, de coalició de concentració, tot això, ells només diuen, si ens condemnen a 14 anys o a 17 o a 10 o a 8, com ens ho fem per sostenir el conflicte polític durant tant de temps, no? Perquè no és una qüestió de fer una manifestació al mes de novembre, és de com aguantem el pols a l'Estat una generació rere una altra, és a dir, els polítics que hi són avui, els que hi seran d'aquí 4 anys, els que hi seran d'aquí 8 anys, per aconseguir que aquest moviment polític vagi sostenint la seva força i hegemonia i vagi progressant en el temps per recordar que és un conflicte polític i no un estat emocional del país.
Pau?
Sí, jo crec que la paraula és cruesa, al sentir les seves paraules i tal. Segurament, jo crec que el que ha comentat i les declaracions que ha fet en Jordi Cuixart, bueno, són d'una enorme coherència, perquè de fet el tornarem a fer és surt d'ell, no? I per tant, no podria ser d'una altra manera. I a més, ell té un perfil que és segurament el que pot fer aquesta mirada que deia la Laura a llarg termini del que més, no? Perquè és el que no està o no forma part de cap llista electoral, no ha estat en tota la dinàmica del cicle polític que hem vingut, no? De elecció rere elecció, per tant, pot tenir una mirada més llarga i alhora és molt conscient de que ell el que vol és ser coherent, almenys em dona aquesta sensació de la coherència en tot moment, intentar mantenir-la. No?
Imma?
No ho sé, francament, a mi em sorgeixen molts interrogants, no? Perquè passar 14-15 anys a la presó i persones que no estan a la primera línia política, és a dir, una cosa és el... Bueno, el judici, la sentència del judici, i després si aïlles tot això del que pot ser una mera manifestació, no? Doncs, evidentment, crec que, bueno, en algun punt es van marmar els drets fonamentals, no? És a dir, jo crec que tothom té dret a manifestar-se, i així ho empara la Constitució i així ho emparen les lleis, no? I el fet que, bueno, aquesta capacitat de resignació, de dir, escolta, si això és el que m'ha tocat, doncs, bueno, a mi em sorprèn. És a dir, estar privat de llibertat, jo crec que no ha de ser fàcil.
No, clar que no, però una de les coses que t'ofereix la presó és convertir la presó en una eina política de transformació. Quan tu estàs convençut que la teva presó i el teu càstig és contra un delicte que no has comès, una manera d'afrontar això és convertir aquest temps a la presó, per dur que sigui, en una manera de fer política. I recordem que avui, que fa 2 anys que se celebra els escorcolls d'economia, que van acabar amb la detenció en Jové de Lluís Salvador i de tants altres càrrecs que eren al moll de l'os de l'organització del referèndum, aquell dia també es van vulnerar. L'Estat va posar en marxa una maquinària de repressió que venia articulant des de feia molt de temps amb la ordre del fiscal, llavors Saragossa, de l'Audiència Nacional, per investigar l'independentisme com una causa general. Allà es van començar a vulnerar tots els drets polítics que hauries de garantir a un espai polític que no ha comès mai cap delicte.
Laura, però digue'm pessimista.
Allà es va començar a perseguir la dissidència política i s'està acusant de rebel·lió. Dos persones que van organitzar una concentració, una protesta pacífica que va acabar sense aldarulls, i des d'aquell dia s'han anat vulnerant els drets polítics. Quan s'han anat vulnerant els drets polítics i estem a l'espera d'una sentència que marcarà com l'Estat espanyol tracta i articula la dissidència política, l'únic que pots fer davant d'aquesta situació que ja ve sent injusta durant 2 anys és rebel·lar-te. I rebel·lar-te, si estàs a la presó, és no acceptar crec. Les conseqüències de la presó i denunciar-la, perquè és l'única cosa que et garantirà que em puguis sortir d'allà amb el cap ben alt i amb les teves conviccions polítiques intactes.
No, si sortiran amb el cap ben alt. No crec que des de la presó puguin arreglar res. És a dir, crec que el problema és més important, el problema és més de fons, hi ha errors per ambdues bandes. És a dir, no podem culpabilitzar només a Madrid, és a dir, l'error està a Madrid.
Els culpabilitzats estan a la presó, només n'hi ha uns de culpabilitzats.
Perdona un segon, és a dir, tenim un problema a Madrid i tenim un problema a Barcelona, i si no es torna a obrir la via del diàleg, continuarem en el mateix camí sense sortida, perquè no tenim una societat on l'independentisme guanyi per golejada. No hi ha un 100% o un 90% d'una societat independentista amb la que es pugui fer força.
Cosa,
malauradament, i tenim uns representants públics del sector independentista que no sé si són prou clars o senzillament acaben venent la moto.
Però ara estem barrejant dues coses. Sí. Estem barrejant la política de llarga durada, de mirada llarga, que estàvem dient,
no,
que és
Laura,
la que es practica des de la presó, i l'actuació dels representants legítims que hi ha a la Generalitat, que poden estar gestionant el dia a dia. Però barrejar això...
És que hem de demanar responsabilitats allà,
això és fer
però també aquí.
I una altra cosa. Quan parles de que l'independentisme no guanya per golejada, que no ho sabem perquè no hem votat, és a dir, va guanyar per golejada al Quebec, no, perquè si no hauria guanyat, porres. És a dir, per això es fan els referèndums. No es fan referèndums només quan algú guanya per golejada, perquè si no, Escòcia seria independent i no ho és.
En part, t'agradi o no, jo puc empatitzar amb la vostra manera de fer o el que voleu.
M'agrada molt que empatitzis.
Però és que han d'empatitzar amb dues parts. I malauradament...
Però hem d'empatitzar amb en Llarena?
Deixa'm acabar. Sí. Malauradament, el problema no és de la societat. És a dir, el problema... No tenim un conflicte democràtic a Catalunya, com diu Torra i va dir a Madrid. Tenim un conflicte polític. I tenim uns polítics que no saben resoldre un problema.
És un conflicte polític, és un conflicte democràtic, perquè la democràcia hauria de servir per resoldre un conflicte polític i no es fa servir. I quan tu dius s'ha de demanar que empatitzin... una cosa, no ens fem trampes. En el moment que el cap d'Estat, el dia 3 d'octubre, surt a aprovar que les forces de la seguretat de l'Estat peguin i atemptin contra ciutadans desarmats que són part del seu estat i són súbdits d'aquest cap d'estat, en el moment que això passa, les responsabilitats màximes s'haurien de demanar a la jefatura de l'Estado. i s'hauria de demanar com és possible que la Fiscalia es posés a investigar l'any 2015 la causa general de l'independentisme. O sigui, aquí no es pot demanar que dues parts s'asseguin a negociar en igualtat de condicions quan l'Estat ha fet ús i abús de tots els seus poders des de l'any 2015 contra una causa general. I això ho hem de dir així. I el rei va prendre partit i aquí no hi ha cap partit, ni de dretes ni d'esquerres, que surti al Congrés a demanar-li explicacions.
I a la presó només n'hi ha uns, eh?